Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Matías Serracant s'ha acollit el dret a no declarar davant del jutge per la causa sobre l'1 d'octubre. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Sabadell ha passat avui pels jutjats, acusat de desobediència i malversació per haver facilitat recursos per la celebració del referèndum a la ciutat. Per Serracant, no declarar és un gest de defensa dels drets bàsics dels ciutadans.
Acusant-me a mi, estan acusant milers i milers de sabadellencs i sabadellenques que van fer possible l'1 d'octubre, que van il·lusionar-se i van comprometre's per la democràcia. Homes i dones que van posar les urnes, dones i homes que van defensar les escoles, homes i dones que van fer llargues cues per expressar la seva posició política. Acusant-me a mi, intenten reprimir la democràcia.
Més de 300 persones han mostrat el seu suport a l'alcalde de Sabadell en una concentració davant dels jutjats.
19 projectes de tota mena repartiran el milió d'euros del procés participatiu Construint Ciutat.
Les iniciatives guanyadores s'han fet públiques aquesta tarda i han estat les més votades pels més de 5.500 participants del procés. Entre els projectes premiats hi ha la recuperació dels jardins de Can Feu, la creació d'una agenda cervesera i la senyalització de camins escolars segurs.
En esports, les noies de l'Estralpul Natació Sabadell coneixeran demà contra quin equip es veuran les cares per accedir a la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo.
Les de David Palma podrien tenir com a rival l'Horizonte de Catània, el Plesevito Padova o el Sant Andreu. El sorteig d'aquests quarts de final es farà demà a les 12 del migdia.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, tot i que la sensació tèrmica és bastant més baixa. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el més destacat de la jornada és el vent, que bufa amb ratxes molt fortes a molts punts del territori, sobretot a cotes elevades del Pirineu i Prepirineu i a la meitat sud de Catalunya. A banda, destacar també la neu, nevada important a tot el Pirineu, amb gruixos de més de 15 centímetres de neu, per exemple, a la Seu d'Urgell, a Viella, a Puigcerdà. És a dir, la neu ha arribat fins a fons de vall i gruixos molt més destacables a cotes mitjanes i altes del Pirineu. Però la neu no només ha afectat el Pirineu, sinó també ha arribat a Prepirineu i nord de la Depressió Central fins a primera hora al matí. A hores d'ara ja només queden algunes precipitacions al Pirineu, nord del Prepirineu i zones de l'interior, sobretot del quadrant nord-est. El vent de mica en mica anirà afluixant i restringint-se cap a punts del tard sud de Catalunya, cotes altes del Pirineu i Prepirineu, i la tramuntana es reforçarà a la zona de l'Empordà, alterant en aquest sector la situació marítima. Demà arriba un sistema frontal, sobretot a partir del migdia, deixant alguna precipitació a la meitat oest feble en general, cota de neu al voltant dels 800 metres, i l'estat de la mar continuarà alterat a la Costa Brava, sobretot al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres a Sant Quirze per anar cap a Manresa i 3 per anar cap a Barcelona, 2 quilòmetres a Montcada per anar cap a la ciutat comtal, a la B30 també problemes a Barberà en sentit sud i a la mateixa, al mateix municipi, però a l'AP7 també problemes en sentit sud. Si mirem a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, mentre que a la ronda de dalt trobem trànsit molt dens entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Avui la notícia del dia passa per l'àmbit judicial. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, s'ha acollit el dret a no declarar per haver facilitat l'organització de l'1 d'octubre a la ciutat. Serracant ha passat avui pels jutjats, acusat de delictes de desobediència i malversació de fons públics arran de la denúncia d'un veí de Múrcia. Una sessió que ha durat menys de 15 minuts i que ha comptat amb múltiples suports, tant ciutadans com polítics.
Abans d'entrar als jutjats de Sabadell, l'alcalde ha justificat la seva decisió d'acollir-se al dret a no declarar, assegurant que la citació d'avui va molt més enllà de la seva persona. De fet, creu que el seu gest és un gest per defensar la democràcia.
Avui, doncs, com cada dia, defensem la democràcia. Avui, 28 de gener de 2019, 40 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, constatem que, tristament, allò que anomenem els aparells de l'estat espanyol, segueixen allà on eren, aferrats al pitjor del règim del 78. Qui té por de la democràcia? Qui té por que la ciutadania pugui exercir el seu dret a vot?
Sarracán també s'ha mostrat contundent i ha assegurat que passar per les urnes no és cap delicte, i menys si ho demana la mateixa ciutadania.
Anar a votar no és cap delicte. Fer campanya electoral per un referèndum no és cap delicte. Expressar-se lliurement no pot ser cap delicte. Com a alcalde d'aquesta ciutat, em dec a la gent d'aquesta ciutat, al seu govern i al govern de la Generalitat, que el dia 1 d'octubre de 2017 va promoure un referèndum on tothom podia expressar-se, tant sí com no. Expressar-se, pilar fonamental de la democràcia.
Matías Sarracán ha rebut el suport de més de 300 persones que s'han concentrat davant dels jutjats des de les 10 del matí amb crits de "No estàs sol". Entre els assistents hi havia l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, la diputada de la CUP, Maria Sirvent, l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Olivera. A més, també hi havia tots els regidors de la Crida i d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament, el regidor demòcrata Toni Font i l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. Sarracán també ha rebut el suport del sabadellenc Jordi Cuixart, que a través d'una carta entregada per Sabater li ha recordat que mai caminarà sol.
I aquesta tarda també hem sabut que el tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanca, també ha estat citat a declarar en condició d'investigat en relació al referèndum de l'1 d'octubre. Ell mateix ho ha comunicat a través d'una piulada al seu Twitter personal. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Berlanca ha anunciat que arran de la mateixa denúncia que avui ha portat l'alcalde Matías Sarracán al jutjat d'instrucció de Sabadell, ell, com a regidor d'Educació, també hi haurà d'anar a declarar. Berlanca, però, s'ha sorprès de la citació perquè asseguren la mateixa piulada que no tenia competències en els centres educatius durant la jornada de la votació. El tinent d'alcalde ha aprofitat per donar suport a Sarracán i ha assegurat que fomentar la participació no és cap delicte. Aquesta tarda aquesta emissora s'ha intentat posar en contacte amb Berlanga per ampliar la informació, però de moment no ha fet declaracions.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Avui s'ha presentat el nou Parc del Nord. El projecte recuperarà el traçat de l'antic torrent del Capellà, que travessarà pel mig del parc i serà el fil conductor de tota la proposta. Hi haurà un camí que vorejarà el torrent, diverses places per fomentar les activitats veïnals i una vegetació que simularà el rodal sabadellenc. La intervenció, però, no arrencarà fins d'aquí un any.
Els responsables del projecte guanyador del concurs del Parc del Nord han presentat avui la seva proposta al veïnat. Els seus ideòlegs són Mar Armengol, Adrià Escolano i David Stigman, que precisament l'han anomenat Parc, un acrònim de capítols per la recuperació d'atmosferes prèvies. La principal idea que guiarà tota la proposta és la recuperació del traçat de l'antic torrent del Capellà, al voltant del qual es va estirar tot el parc en sentit vertical. Una idea que vincularà aquest projecte amb el bosc de Can Deu i el parc de la Clota de Cap Punxaner, creant un granell del Ripoll. Escolano i Stigman expliquen aquesta connexió ecològica que es vol crear entre els diversos espais verds del rodal.
I el que pretén en realitat aquest parc no és recuperar i revertir en realitat l'equilibri entre tant el sistema natural com el sistema urbà de l'àrea del Parc del Nord de Sabadell.
Nosaltres proposem recuperar aquesta estructura verda en un sentit territorial, connectant, com deia el tinent d'alcalde, des del bosc de Can Deu fins al parc fluvial, no? El parc de la Clota connectat amb aquest, no?
La proposta també inclourà un seguit de places que permetran creuar el parc en sentit horitzontal. Aquestes fomentaran la participació ciutadana i les han definit com unes plaques base sobre les quals es poden instal·lar tot tipus de plugins. També hi haurà diversos espais d'estada amb clarianes i diferents nivells amb vegetació autòctona del rodal. La imatge serà la d'un rodal en miniatura, amb el torrent al centre, un camí al voltant, la simulació dels grans murs del Ripoll, envoltats d'un bosc mediterrani, tot plegat per aconseguir aïllar-se del nucli de la ciutat. Per al regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, aquest projecte ha estat un dels més especials del mandat.
Però aquest és d'aquells projectes que et fa un plus d'il·lusió addicional, perquè recordareu, ja sé que passa el temps i la gent se li oblida les coses, que el 2015, quan van començar el mandat, hi havia una muntanya de terres, allà on és ara el Parc del Nord, terres de restes de les obres del túnel del ferrocarril. Ara ja no hi són aquestes terres, hem plantat arbres, que ho ha fet la Generalitat, hem enderrocat el mur del carrer de les Magnòlies donant accés al parc des de dalt i estem en aquests moments construint els camins que permetran donar un primer accés des del carrer de les Magnòlies, Corones i Clavells. Hem fet una àrea de gossos, hem construït els jocs infantils.
Per la seva banda, Rosa Martínez, cap de Programa de Planificació Estratègica i Territorial, ha explicat que en total s'han presentat 32 propostes, 6 de les quals van ser seleccionades per escollir la guanyadora a través de la Comissió del Parc del Nord. Ara tocarà redactar el projecte executiu i licitar les obres per un valor de 2 milions d'euros. Les actuacions podrien arrencar a partir de febrer o març de 2020.
I ja s'han escollit els 19 projectes guanyadors del procés participatiu Construint Ciutat 2019. En aquesta tercera edició del programa han estat més de 5.500 les persones que han votat els projectes preferits, una xifra clarament superior a l'edició de l'any anterior. En total, els 38 projectes finalistes han rebut més de 22.700 suports.
El programa Construint Ciutat ha presentat aquesta tarda els seus 19 projectes guanyadors, escollits mitjançant els vots de 5.698 persones, superant així amb més d'un miler més les persones que van participar al programa l'any passat. Els projectes guanyadors toquen tot tipus de temàtiques, des d'una agenda cervesera fins a camins segurs per a infants i joves per anar a l'escola, passant per la recuperació dels jardins de Can Feu. La regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio, assegura que, tot i que s'hagin d'acabar de polir alguns detalls, des del govern fan una molt bona valoració de la participació en aquesta tercera edició del programa Construint Ciutat.
Fèiem la comparativa, no, de les últimes edicions, també per fer una mica de balanç, donat que aquesta, doncs, és l'última edició del mandat, no? I en tot cas la tercera edició del Construint Ciutat, que per nosaltres entenem que és un projecte que comença a consolidar-se, tot i evidentment haver-hi molts elements que falten millorar i que segurament, doncs, en un futur s'hauran de canviar o mirar de plantejar diferent. Pensem que és un projecte que sí que comença a estar consolidat.
De fet, un dels punts on cal millorar, segons la regidora, és en intentar arribar a tots els barris de la ciutat.
La població, tot i així, ens queda molt camí per recórrer, com veieu, hi ha territoris en els que no, en els que o no, o la gent no s'està sentint interpel·lada per participar, no? O encara no arriba la informació, la gent potser encara no coneix el procés, o fins i tot, doncs, no sent la necessitat, no, de doncs, posar el seu suport als projectes que poden acabar passant en qualsevol dels barris, perquè de fet aquest any hi havia projectes que estaven distribuïts per tota la ciutat.
En total, durant aquests 3 anys de Construint Ciutat, són 51 els projectes ciutadans que s'han beneficiat de finançament municipal.
Relacionat amb el Construint Ciutat, Ciutadans demanarà al ple que s'inclogui el projecte a Porta de Can Puigdener als pressupostos municipals. La proposta consisteix en que veïns coneguts del barri visitin els domicilis de la zona per detectar i buscar solucions als problemes quotidians de la gent. Pel Partit Taronja seria una manera de revertir el fet que el govern quadripartit no hagi actuat en tot el mandat a Can Puigdener. Altres notícies del dia. 4 taxistes d'Elite Taxi Sabadell, juntament amb 3 terrassencs, s'han sumat aquest cap de setmana a les mobilitzacions del sector a Madrid en contra de les BTC.
Des d'Elite Taxi Sabadell apunten que les demandes dels madrilenys són les mateixes que les del sector a Catalunya, però la resposta del govern no. Així mateix, també lamenten que la mobilització no està tan cohesionada com la de Barcelona. José Mora, taxista d'Elite Taxi, apunta que ho han comprovat aquest mateix matí.
Y esta mañana hemos salido y no hemos podido llegar a la Castellana, porque estaban subiendo en grúas todos los coches. Bueno, han contratado un montón de grúas, la policía estaba rodeándolo por arriba, por la Plaza Colón, y por abajo, por otra plaza, que no sé cómo se llama, por cuatro caminos, no sé dónde se llama, media plaza, entonces un montón de grúas subiendo y levantando a la gente pacíficamente, porque también es verdad que la policía no estaba pegando palos, ni mucho menos, lo invitaban a subir, y como no hemos podido llegar ahí a la Castellana, y hemos visto que había, iban un poco como una guerra de guerrillas, ¿no? O sea, no había un orden para seguir. Bueno, vamos por aquí, vamos por allá, vamos por otro lado. Pues hemos decidido ya, bueno, no podemos hacer nada aquí, vamos a Barcelona.
Els taxistes vallesans consideren que la situació del sector només pot millorar si demà s'aprova al Parlament la regulació de les BTC.
Esmatza denuncia que diversos vehicles de la concessionària han aparegut amb les rodes punxades.
L'empresa qualifica aquests fets com a cale borroca i els emmarca en el context de la campanya d'assetjament continuat que du a terme la Crida per Sabadell, juntament amb altres plataformes del seu cercle pròxim, com l'anomenada Stop Esmatza o Sabadell Lliure de Corrupció. El Partit Popular ha donat suport a la concessionària per aquests atacs als seus vehicles.
Sabadell ha commemorat les víctimes de l'Holocaust.
Un total de 60 sabadellencs van ser deportats als camps de concentració i extermini nazis. Un dels clams de l'acte ha estat la voluntat de treballar des del record d'aquestes víctimes. Matías Sarracán, alcalde de Sabadell.
Combatre el feixisme avui, però, va molt més enllà de la recuperació de la memòria. Combatre el feixisme avui és combatre el racisme, és combatre la discriminació, és combatre la discriminació que suposa abandonar, encara avui, centenars i centenars i milers de persones a la Mediterrània. Combatre el feixisme significa generar actituds de respecte cap a la diversitat present al nostre voltant. Significa ser crítics i combatius davant les injustícies i la violència que pateixen les dones, davant la vulneració de drets bàsics de les persones migrades.
L'acte es va dur a terme al nou monòlit instal·lat a la plaça Montserrat Roig, que no ha estat ben rebut pels veïns de la zona.
Els millors restaurants vallesans s'han unit sota el paraigües de Cuina Vallès amb l'objectiu de fomentar el consum de productes de temporada.
I aquest 2019 començaran amb diverses propostes per fer favetes. Josep Maria Villagrassa, del restaurant Can Feu de Sabadell, les ha explicat al programa Al Matí.
Una que és la clàssica, que les fem estofadetes, una mica de costella, botifarra, alls tendres, un sofregidet, i les faig al momentet, amb cassola de fang, com abans, xup-xup, uns 10 minutets, com que són tan tendres, doncs al momentet que me les demanen, les tinc en 10 minuts fetes. Amb una paella ben calenta, només saltejadetes, que ens queden molt cruetes, amb una gota romesco, també estan boníssimes, molt fàcils de fer. I una altra és la amanida, que serien bullides, amb una mica de menta, llavors fem un joc d'enciams, les faves ja només bullidetes 2 minutets i una mica de pernil per sobre.
A partir de la setmana vinent i fins al mes de març, els mercats municipals ja començaran a oferir els llegums produïts al Parc Agrari de Sabadell.
Obrim pàgina cultural, el Festival Sabadellenc Ambassat ha començat a revelar els noms que conformen el cartell de la seva 11a edició. Joe Crepúsculo, a qui estem escoltant ara mateix de fons, és un dels caps de llista del cartell.
Així és, aquest veterà del panorama musical català Terra Sabadell per presentar el seu últim disc, l'anomenat 10, on hi podem trobar cançons com aquest, música per adultos. Però Crepúsculo no és l'únic català del festival. Altres noms com Ferran Palau i Clara Pella pujaran a l'escenari sabadellenc per presentar els seus últims treballs. El cartell català el complementen les confirmacions de Germà Aire, Carla i Calavento.
I fora de Catalunya destaca el nom de Casi l'Ambi. We turn off the
light for the last touch. El cantant de Montpellier arriba a Sabadell per presentar el seu últim àlbum, on s'hi poden trobar cançons com la que estem escoltant, l'anomenada Anessi. Acaben de completar el cartell grups madrilenys com el duet De La Porte, el trio femení Cariño o el grup de música electrònica Lasers. Recordem que l'Ambassa tindrà lloc els dies 14 i 15 de juny a la bassa de Sant Oleguer.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat. I comencem parlant de la vaga general preconvocada per la intersindical per la setmana que ve, que té el suport d'Esquerra Republicana.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat que el partit dona suport al preavís de vaga de la intersindical CSC. La convocatòria està plantejada pels dies 5, 6 i 7 de febrer. Els republicans comparteixen les raons de caràcter social i laboral que la sostenen i la vaga coincideix amb els dies previstos per arrencar el judici contra l'1 d'octubre.
Precisament els presos independentistes no seran traslladats a Madrid el dia previst, el 29 de gener.
El motiu del trasllat era la proximitat de l'inici del judici al Tribunal Suprem. El trasllat dels presos de presons catalanes cap a Madrid estava previst pel dia 29 de gener. Al final no serà així. Ni el Ministeri de l'Interior ni el Departament de Justícia concreten la data, ambdós al·leguen que no s'ha realitzat el trasllat per motius del risc de fuga. La data d'inici del judici tampoc s'ha donat a conèixer encara.
La fiscal general de l'Estat, Maria Jesús Segarra, rebutja la presència d'observadors internacionals al judici de l'1 d'octubre.
Considera que és innecessària i al·lega que el judici del procés es retransmetrà en directe. Aquest dimecres es presenta a Madrid la plataforma International Trial Watch, que pretén facilitar la presència d'organitzacions internacionals de drets humans i de juristes com observadors al judici que tindrà lloc al Suprem.
Tercera denúncia per abusos sexuals contra el mateix monjo de Montserrat.
Es tracta d'un home que assegura en una entrevista a El Periódico haver patit abusos del monjo Andreu Soler a principis dels 70. Aquesta tercera denúncia se suma a les que ja han fet l'exescolta Miguel Hurtado, que hauria estat víctima d'abusos als anys 90, així com Ricard Zamora, en el seu cas l'any 1978.
I un últim apunt, el Banc d'Espanya deixa d'emetre bitllets de 500 euros.
Tot i això, els bitllets encara seguiran sent de curs legal i mantindran el seu valor. D'aquesta manera s'efectiva la mesura aprovada pel Banc Central Europeu l'any 2016. L'objectiu és evitar activitats il·lícites. De moment, els bitllets de 500 euros mantindran el valor i es podran canviar els bancs centrals de la zona euro per un període de temps il·limitat.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titular, Sant Andreu, Horizonte o Pàdova. Un d'aquests tres equips serà l'últim escull de l'Astralpool Natació Sabadell per accedir a la Final Four de l'Eurolliga, de waterpolo femení. Les de David Palma coneixeran demà el seu rival a quarts de final, després de signar una fase de grups immaculada. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Astralpool va guanyar els seus quatre partits disputats a Eslovàquia per una mitjana de gairebé 10 gols de diferència i per 11 any consecutiu s'ha assegurat la seva presència entre els 8 millors equips del continent. Ara l'espera un segon classificat de la resta de lliguetes. Hi ha l'opció propera del Sant Andreu o dos conjunts italians, un de més renom, l'Horizonte de Catània, rei de la competició amb 8 Copes d'Europa, o el Plebiscito Padova. El tècnic David Palma té clar quin d'aquests tres prefereix.
Potser sortir fora. No sé, el Sant Andreu ens coneixem molt, no sé, penso que potser ens aniria bé un equip italià, potser el Padova, l'Horizonte crec que té més equip a el Padova, crec que triaria el Padova. Al final, si toca Sant Andreu, doncs, bueno, és un molt bon equip, evites el desplaçament, és més còmode en aquest sentit, com va passar l'any passat amb el Mataró.
El sorteig d'aquests quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení tindrà lloc demà, a les 12 del migdia, a les oficines de l'Alen, amb seu a Nyon, a Suïssa.
I del waterpolo al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell encara paeix el correctiu que es va endur dissabte al miniestadi. El conjunt de Quico Ramírez va caure per un contundent 5-1 contra un Barça B que no va perdonar l'intercanvi de cops amb els arlequinats.
Arturo va obrir el marcador quan només havien passat 4 minuts, però Carles Pérez va respondre pràcticament d'immediat. A la segona part, després de perdonar l'1-2, el mateix Carles Pérez va aprofitar les concessions de la defensa arlequinada per completar el seu hat-trick particular. Amb l'equip totalment descompost, el Sabadell Àlex Collado i Ignasi Vilarrasa van posar la sentència. El Centre d'Esports queda ara a terra de ningú, novè amb 29 punts, a 9 del play-off d'ascens i a 6 del descens. El tècnic arlequinat Quico Ramírez demana a l'afició que segueixi al costat de l'equip.
La semana pasada ganamos un partido importante, sufriendo muchísimo, y esta semana creo que, bueno, hemos recibido pues, un palo importante, pero nos tenemos que levantar, nos vamos a levantar. El domingo a las 12 nos viene el Baleares en casa. Desde aquí pido a la gente que esté con el equipo y yo voy a trabajar durante toda la semana para que el equipo llegue a tope a ese partido y salgamos a ganar otra vez. Bueno, vamos a intentar corregirlo todo lo que podamos y recuperar la gente anímicamente y confianza plena. escena, en el vestuario, los jugadores. Tengo un equipo que me gusta y lo digo así de claro.
El pròxim rival del Sabadell, l'Atlètic Balears, arribarà a la cita tercer després de golejar l'Egea per 4-1. El partit començarà diumenge a les 12 del migdia a la Nova Creu Alta.
La ratxa de 20 mesos del Sabadell Nord sense perdre dos partits consecutius en una mateixa lliga s'allargarà com a mínim dues setmanes més. Els homes de Quico Díaz es van refer de la derrota a Vilassar amb un treball triomf per la mínima contra l'Argentona que arribava al municipal de Can Urià, que en zona de descens. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karin. Els arlequinats no van poder obrir la llauna fins a les acaballes del primer temps gràcies a un penal transformat per Jairo, nou pitxitxi en solitari de l'equip amb sis dianes. A la segona part, el Sabadell Nord va seguir creant perill en jugades a pilota aturada. L'Argentona va tenir l'empat en dues claríssimes ocasions, però entre el travesser i el porter Yuri Granado ho van evitar. A la classificació del grup de Primera Catalana tot segueix igual. El Sabadell Nord continua quart lluny del Girona B i el Vilassar a un punt del Palamós i un per sobre del Lloret. Però el més important, com recorda Granado, és que la zona de descens queda ja a 13 punts.
Si miramos un poquito la derrota que hemos tenido este año, ha sido con la gente de arriba, excepto San Cugat y ya está, diría. Palamós, Vilassar y Girona son los tres que están por encima nuestro. Y nada, yo creo que es eso, levantarnos después de una derrota, el equipo trabajar durante la semana y afrontar el partido siguiente, que es nuestro objetivo, ir partido a partido y nada, y a conseguir cuanto antes la salvación y a partir de ahí pues a ver dónde acabamos.
El pròxim cap de setmana, derbi Vallèsà contra un Rubí que ha perdut els seus dos últims compromisos.
Òscar Salguero ha començat el 2019 en plena forma. El nedador adaptat del Club Natació Sabadell no tenia previst participar aquest cap de setmana al trofeu Ciutat de Pozuelo, però finalment ho va fer i va trencar el rècord del món del 100 i els 200 braça de piscina curta en categoria SB8.
En el 100, el bracista dels Marinals va aturar el crono en un temps de 2:08.06, mentre que en els 200 el registre va ser de 2:26.70. Salguero afronta ara un contratemps en la seva preparació. Ahir el Comitè Paralímpic Internacional va decidir retirar-li l'organització dels Mundials a Malàisia. Kuching havia de ser la seu, però el primer ministre del país va vetar els nedadors israelians com a protesta pel conflicte obert en Palestina. A l'espera de saber si es modifiquen les dates, Salguero ha apuntat a l'hotel suís un altre problema que això comporta.
Sobretot també és un problema per clar, el tema dels bitllets, dels familiars, que tot es perd. I bueno, ens ha agafat així una mica de sobte, però esperem que al final surti bé. Sí que és veritat que tothom hem de tenir els mateixos drets de poder competir, ja que ja ens guanyem les places de Tòquio.
Recordem que els anteriors mundials de natació adaptada ja es van veure afectats pel terratrèmol de Mèxic del setembre del 2017.
En handbol, l'Oar Gràcia ha obert una escletxa definitiva amb els equips de la zona mitjana-baixa de la classificació de Primera Nacional. Per segona setmana consecutiva, els verd i blancs es van tornar a endur un duel vallesà de forma contundent, en aquest cas per 29-20 contra la Salle Montcada.
Els de Gerard Gomis i Cesc Borrell van anar per davant en el marcador en tot moment per un parcial de 8-0 a la segona meitat del 19-17 al 27-17 per trencar la resistència dels moncadencs. El màxim golejador del duel amb sis dianes va ser Guillem Correro, que destaca la maduresa de l'equip en les últimes dues jornades.
Era algo que ens faltava per acabar d'aconseguir, que eren aquests partits que potser guanyàvem durant tot el partit de set i els últims 5-10 minuts en retallàvem i acabàvem guanyant de dos. Sí que era algo que, ostres, estàvem, li fotíem canya, però no aconseguíem aquest marge de diferència que en els últims dos partits ho estem aconseguint a la perfecció, i això és perquè durant els 60 minuts no parem i és el resultat obvi.
L'Oar ha pujat 3 posicions de cop a la classificació i és ara 6è amb 19 punts, 3 menys que el seu pròxim rival, el segon equip del Granollers.
I un últim apunt, Caral Castellet s'ha penjat la medalla de plata als X Games.
Ho va fer a la final de Superpipe celebrada a Aspen, als Estats Units. Castellet va registrar 80 punts a la primera baixada i es va quedar a 4 de la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim. Ara es desplaça fins a Salt Lake City, on divendres comencen els Mundials d'esquí i Snowboard Freestyle.
Menys d'un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 28 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant, seguint-nos a les xarxes Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però la programació continuarà mateix a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.